T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Hoy hablamos con Andrea Asido, que en Tortosa, el día 28 de noviembre, de 10 a 1 y de 3 a 5, organiza un taller de perdón radical. Perdón radical, quizá la gente no sabe lo que es, no he oído hablar de él, pero bueno, una pincelada nada más. Andrea lo que pretende es crear un espacio seguro y bondadoso donde se pueda completar un proceso de sanación y transformación mágicos. Aprender a aplicar el perdón radical en el día a día, incrementando la paz interior y la alegría de vivir en el presente. ¿Es así, Andrea?
Sí, es así. Eso es muy importante, justamente la última frase de estar en el presente.
Con paz y alegría.
Con paz y alegría. Y con mucha energía, con energía vital recuperada.
Andrea, perdona. Antes de que nos comentes todos los detalles sobre el taller, para que le interese que pueda asistir este sábado 28 de noviembre en Tortosa, háblanos un poquito de tu currículum.
Yo soy alemana, vivo en Berlín, pero me crié en Sudamérica, de forma que hablar el castellano me resulta algo fácil. Y desde el mayo del 2006 estoy trabajando como coach de perdón radical. Me formé con el autor del método y también autor del libro Perdón Radical, que se llama Colin Tipping, es un inglés. Y bueno, desde el 2006 trabajo con este método que realmente es algo muy mágico.
¿Y funciona?
Funciona, claro, es fácil y funciona y es eficiente y sobre todo nos da la posibilidad de aplicarlo en el día a día, o sea, no es algo apartado del día a día, sino que es algo que realmente lo podemos incluir y es eficiente y funciona.
Vale, pues vamos por pasos para poder enterarnos bien de qué va esto del perdón radical. Andrea, ¿qué es el perdón radical?
Es una buena síntesis de métodos psicológicos y espirituales que nos ayuda a cambiar la perspectiva de cómo miramos a los hechos en nuestra vida. Y simplemente este cambio de perspectiva y la posibilidad de considerar de que las cosas ocurren por alguna razón ya es un alivio muy grande y tremendo. Y de cómo funciona este cambio de perspectiva es lo que yo explico en el taller, de forma que realmente cada uno lo pueda aplicar por su cuenta.
¿Qué diferencia hay entre perdón radical y un perdón de, bueno, va, te perdono, o lo que nos enseñan siempre, hay que perdonar y olvidar? ¿Qué diferencias hay?
Sí,
¿Por qué uno puede ser más eficaz que el otro?
Hay una diferencia muy grande y ahí realmente en esta diferencia reside lo radical. Que si consideramos de que bajamos a esta tierra para hacer una serie de experiencias, Es como si hubiéramos acordado en hacer estas experiencias, es como si hubiéramos invitado estas experiencias en nuestra vida. Y así podremos decir, si yo invité esta experiencia porque la quise hacer, todo ocurre por alguna razón, entonces nada malo jamás ocurrió y por lo tanto no hay nada que perdonar. Eso dicho así, sin realmente conocer el contexto del perdón radical, suena realmente radical, pero yo realmente acompaño a las personas a que puedan tener una idea de este cambio de perspectiva, de ver las cosas de esta manera.
El problema, creo, radica, valga la redundancia, básicamente en que no nos acordamos en lo que hemos venido a hacer aquí. Entonces, claro, cuando te encuentras situaciones o personas que en un momento dado puedes sentir que te están haciendo daño, cuesta mucho, ¿no?, de perdonar, y ese costarnos tanto nos produce mucho dolor y nos produce infelicidad.
Sí. Y ahí también hay que tener mucha compasión consigo mismo, porque somos seres humanos dentro de un cuerpo y, claro, por lo tanto, las cosas, por un lado, nos duelen, por el otro lado, las vamos a ver con este ojo humano que tiene que ver con justicia, injusticia, con bueno y malo. Y eso también hay que considerarlo, de que vamos a seguir mirando las cosas de esta forma, pero si incluimos esta nueva forma de ver, ahí sí que empieza un proceso de transformación muy grande y que yo diría ya que es de por vida, porque si una vez uno dio este cambio de mirada, ya no puede más ver las cosas simplemente solo con los ojos humanos.
¿Tú crees que realmente uno deja de mirar solamente de forma humana? Porque la teoría es muy fácil, Andrea. Todos hemos leído cosas también. Por ejemplo, ahora, con tus palabras me recuerdas un poco a los principios budistas, ¿no? No hay nada bueno sino mal, no hay nada bueno ni malo, sino depende de cómo uno lo viva, ¿no?
Uh-huh.
O depende, y también hay una dicha castellano, también depende de la perspectiva con que se mire todo.
Exacto. No dejaremos de crear dramas, no dejaremos de tener problemas, no dejaremos de ser víctimas, porque somos seres humanos. Y esto también es una parte esencial de perdón radical, respetarnos a nosotros mismos, también dentro de los dramas que creamos, tener compasión con nosotros, aunque realmente nos portemos como completos humanos. O sea, eso es un aspecto muy importante.
Uh-huh.
De no hacer no fingir que seamos espirituales, iluminados, que las cosas no nos toquen más. Eso es no funciona. Y el perdón radical incluye realmente eso de que somos humanos y nos respetamos como tal, con todos los dramas y problemas y circos que armamos.
Ya. Yeah. Tener mucha paciencia con uno mismo.
Sí, 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 exacto.
Para elevar un poquito la visión, ¿no? Para trascender esta visión humana.
Sí, es la parte de compasión y bondad que empieza con uno mismo. Porque solo si yo tengo paciencia conmigo, bondad hacia mí, compasión conmigo, es el momento en que puedo aplicar todo esto hacia mi entorno. Antes no, por más que lo trate.
¿Por qué hay que perdonar de manera radical? ¿Qué beneficios nos puede proporcionar este perdón?
Por un lado, claro, todo el bienestar que pueda llegar a generar de forma emocional, que tiene que ver con mi bienestar del alma, digámoslo así. Liberamos mucha energía, o sea, energía que teníamos como atascadas en problemas o conflictos del futuro, realmente la podemos desbloquear para que esté a disposición en el ahora. Eso es algo muy importante. Es como volver a abrir el corazón otra vez, de que nos damos cuenta que con las personas, con nuestro entorno, estamos mucho más abiertos. Y luego una parte muy importante, un aspecto muy importante, es que el perdón tiene efectos positivos sobre nuestra salud, sobre nuestro corazón, nuestra circulación, nuestra piel. O sea, es algo que está comprobado científicamente.
Muy interesante. La verdad que tus palabras alivian solo de oírte, ¿no? Es la esperanza, ¿no?, de que algo puede cambiar y para mejor. Y volver a ser uno mismo, realmente.
Sí, exacto, exacto. Sí, también realmente de partes, aspectos nuestros que escondimos en las sombras, casi como en un calabozo, ¿no?
Sí.
Las liberamos, le decimos, mira, te veo, te vuelvo a integrar, te doy la bienvenida y eres parte mía. Y esto es una sanación tremenda, o sea, es algo que nos hace bien, nos devuelve la energía, nos devuelve la integridad.
Andrea, ¿qué es lo que ocurre en el taller? ¿Cómo se hace? ¿Cuánta gente va? ¿Se hace de manera individual este perdón, colectiva? ¿Puedes explicarnos un poquito en estas, creo que son 4 horas de taller, ¿no? Por la mañana, no, 7 horas. De 10 a 1 y de 3 a 5 son 7 horas de taller. Hay un descanso de 2 horas. ¿Qué es lo que se hace durante todo el día?
Claro, primero explico un poco
la
parte teórica. La mayoría de la gente ya vino a un evento mío, pero igual doy una introducción para que todos sepan, o sea, con qué ideas nos estamos manejando. Y luego habrá ejercicios muy ligeros y al mismo tiempo muy reveladores, porque nos vamos a dar cuenta cómo los conflictos están conectados, vinculados con nuestros centros energéticos. Y a los centros energéticos me refiero a los chakras. Eso es algo muy revelador. Luego tendremos la posibilidad de hacer más ejercicios que profundicen nuestra experiencia con el perdón. Haremos como una lista de perdón, como diciendo qué personas en mi vida hay con los que aún hay una cuenta abierta, digámoslo así. Tendré la oportunidad de revisar cada uno de estas personas. Haré un trabajo por mi cuenta, pero también de a dos o de a tres, dependiendo la cantidad de los participantes. Y lo vamos a encerrar con una ceremonia muy mágica que aquí en España lo estamos llamando el Círculo Chamánico de Perdón, que es una oportunidad de perdonar a muchas personas a la vez y a muchos temas a la vez. O sea, son varios ejercicios que van profundizando la experiencia con el perdón radical.
Esto es lo que se sucede a lo largo del taller.
Exacto.
¿Y en un solo día uno puede llegar a cambiar su perspectiva de la vida?
En un solo día, sí, aprendemos a cómo cambiar esta perspectiva y es claro que es cuestión de práctica, es cuestión de aplicarlo en el día a día.
Claro.
Sí, usarlo es como lavarse los dientes, pues
sí.
Lavarse los dientes o perdonar, pues están, digamos, aplicables en el día a día, porque es fácil, ese es el secreto. Y aparte, nuestro trabajo como facilitadores es de que seamos lo más prescindibles posibles, o sea, que no nos necesiten lo antes.
Claro, claro. ¿Mm? Hay que ser independiente al final.
Exacto, y a poder aplicarlo cada uno por su cuenta.
¿Cómo puede mejorar el mundo con muchísima gente perdonando de manera radical? Andrea, supongo que esta vibración de amor, de este redescubrimiento de la verdadera naturaleza del ser, sin todos los apegos, sin todas las culpas, sin todas estas pautas de comportamiento negativo, pueden incluso hacer que no solo mejoremos nosotros, sino las personas que viven a nuestro alrededor y así formar una gran cadena, ¿no?
Sí, lo que has mencionado es algo muy importante, porque hay un autor americano que se llama David Hawkins que creó como una tabla con los valores de vibración en los que vibramos en los diferentes estados emocionales. Empezamos, por ejemplo, con la vergüenza. En la escala está con una vibración de 20.
Uh-huh.
Orgullo, por ejemplo, 200. Aceptanza, 310, o sea, en el hecho de aceptar los hechos, entregarse a la vida, confiar en la vida,
¿sí?
350. Estoy buscando al perdón. El perdón aquí no está, pero el perdón está más o menos a una vibración de 300. Y simplemente con esto, ya nosotros vibrando a esta, digamos, en este ámbito,
en esta frecuencia alta,
en esta frecuencia, exacto, ya influimos de forma positiva a nuestro entorno. Eso también es muy importante. El perdón radical empieza como un ejercicio individual, pero el efecto que tiene es mucho más amplio. Realmente podemos ayudar a sanar penas de generaciones, penas de una sociedad, de una comunidad, de un país, de, o sea, es algo, es un trabajo muy importante.
Es muy importante, no es no es solo importante a nivel individual, sino a nivel colectivo para mejorar el mundo. ¿Qué falta nos hace, Andrea?
Exacto.
Creo que hemos equivocado los valores humanos. ¿Nos han engañado o los hemos olvidado?
No, yo creo que también ahí hay que tener compasión con nosotros.
Sí.
Hasta este momento, y todos, sin excepción, hicimos lo mejor que pudimos,
sí.
Siempre, todas las personas. Y ahora estamos aprendiendo de que hay otros caminos. Y lo estamos emprendiendo, porque antes nadie nos contó nada de eso, ¿no? Y eso es nuevo. Y ahí también respetarse y decir siempre, incluso nuestros padres. A veces me pregunto, ¿qué hubieran hecho nuestros padres si tuvieran a disposición tantos talleres e informaciones como tenemos nosotros ahora hoy en día?
Ya, es
también
verdad.
Ellos hicieron lo mejor, se equivocaron. Nosotros también nos vamos a equivocar y estamos haciendo lo mejor, ¿no?
Sí, somos humanos.
Somos humanos, sí, sí.
Andrea, ¿puedes explicarnos alguna, así brevemente, para finalizar, alguna experiencia de perdón radical que te haya impactado en alguna persona? No sé, supongo que tú como coach tienes muchas anécdotas, muchos testimonios de personas, o incluso tú, no sé, si quieres, para acabar la entrevista, explicarnos algún testimonio.
O sea, mencionar...
Sí,
que,
algún caso.
Colin Chipping trabajó en Australia en una ceremonia de perdón enorme entre europeos, o sea, residentes de origen europeos y aborígenes, para sanar esta brecha, estos conflictos que también vienen desde generaciones en Australia. Una compañera suiza trabajó entre católicos y protestantes en Irlanda, también en una ceremonia. O sea, ahí ya se movió mucho y mucha gente me dice, es un milagro. Usé una plantilla o hice una ceremonia y al día siguiente llegué a la oficina y la persona con la que tenía el conflicto cambió la situación, pude dialogar de repente, algunos conflictos simplemente se disolvieron. Y es que también nos tenemos que acordar que nosotros mismos, al hacer el trabajo con el perdón radical, es como si liberáramos a la persona que está con nosotros
Muy
en
bien.
El conflicto, porque nosotros le pedimos que participara en este conflicto, inconscientemente, claro
sí,
está.
Sí, sí.
Pero nos liberamos a nosotros y al otro que hace parte de esta danza al mismo tiempo.
La conexión existe, ¿no? De una manera
existe.
O de otra, siempre existe la conexión.
Sí, sí.
Pues, Andrea, emplazamos a todos los oyentes que necesiten perdonar para sentirse mejor a que participen en este taller que se celebra en Tortosa, el día sábado 28 de noviembre. Si alguien quiere más información, pues se puede dirigir a la radio y participar, apuntarse. Supongo que con antelación. ¿Andrea?
Seguramente el número de Mila, no sé si lo tenéis o lo puedo también dar. Pero también, o sea, hablamos de un tema que parece así muy grave. Hay mucho humor, hay muchas risas, hay mucha alegría. O sea que no es solo el drama, sino también toda la alegría y la felicidad que viene, digamos, que está a disposición, también va a haber en este taller.
Pues emplazamos a todo el mundo que quiera participar y que nos esté escuchando a que se apunten al taller. Andrea, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias, Araceli.
I sat within the barley green. I sat me with my true love. My sad heart strove the two between. The old love and the new love, the old for her, the new that made me think God Island dearly. And soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to share the pain of foreign chains around us.
And so I said, the mountain glen, I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men, while soft winds shook the barley. 'Twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a foreman shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died, with soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamered to Turtallow. I've laid my true love's clay like coal.
Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui parlem de l'alimentació durant el període d'alletament. En una altra edició d'Entre Cel i la Terra vam parlar amb tu sobre l'alimentació durant l'embaràs. Ens vas donar alguns consells per tenir un embaràs com humana, o com vulguis dir-li.
Sí, com a mínim que des del punt de vista de la nutrició pues no ens manqui res i tampoc el fetus, no?
Doncs ara suposo que, bueno, cronològicament toca parlar de l'alletament, del que pot fer la mare per millorar o per tenir més llet, si es pot, uh-huh. I la importància també, no?, d'aquest alletament. S'ha dit moltes coses, però no està de més recordar-ho, Sílvia.
Bé, sí. Afortunadament, encara que durant uns anys es va reduir molt l'alletament matern, perquè va haver una forta pressió de molts laboratoris que deien poc menys que la llet de la mare no valia res i que es tenia que fer tot de forma artificial, evidentment es va acabar demostrant que era tot el contrari i s'està tornant de nou aquest acte tan natural i tan meravellós que és la lactància materna, no? Aleshores, clar, això implica que la mare té unes necessitats nutricionals que són diferents de qualsevol altra etapa de la vida, no?
Sí.
De fet, una mica sí que podríem dir que els consells que vam donar per l'època de l'embaràs serveixen, gairebé tots podríem considerar-los, encara que, vull dir, ara el que farem serà incrementar tots aquells productes que ens donin una major quantitat de llet. Primer de tot, hauríem de tenir en compte que la llet té un percentatge d'aigua molt elevat i, per tant, hem de reposar aquesta pèrdua d'aigua que representa el fet de la llet que està succionant el nadó, no? Clar, ha de ser una aigua de bona qualitat, procureu que siguin aigües depurades i filtrades, i és possible vitals, i no l'aigua de l'aixeta o moltes de les aigües que es comercialitzen que també tenen additius, no?
D'on podem trobar una aigua vital, com tu li dius?
Bé, l'aigua vitalitzada la podem obtenir a través de parells que es passen o bé a l'entrada de la casa, o bé que ja tenen el seu filtre i es col·loquen a l'aixeta.
Molt bé. Sí, crec que d'aquest tema també hem parlat amb un cop amb tu.
Sí, em penso que vam parlar un parell de cops, hem parlat ja del tema de les aigües i alguna vegada sí que havíem anomenat aquest sistema d'aigua vitalitzada que realment és el millor en totes les èpoques, però sobretot en el cas de quan estem donant de mamar a la criatura, ja que aquesta llet evidentment passa al nostre fill, no?
Uh-huh.
I després hi ha tota una sèrie de productes que van molt bé perquè incrementen la quantitat de llet. Aquests són sobretot els fruits secs, i uh-huh. un d'ells, el principal, és l'ametlla. L'ametlla és fantàstica, presa tal qual, o bé en forma de llet d'ametlla. Però que sigui llet d'ametlla pura, no endolcida.
Val, val. No, aquesta que venen al súper, que mos diuen... Com es diu? Amb
diverses marques.
Vale, no cal dir noms.
Venen plenes de sucre, que no convenen gens ni mica, sinó tot el contrari, però en canvi hi ha unes altres que realment són fantàstiques i hi ha inclús biològiques, i si més no, sempre hi ha aquests aparells que hi ha també moderns, que a partir dels quals podem obtenir les nostres pròpies llets. I és un sistema que, bueno, és molt bo per sempre, però sobretot en aquests casos. Després és consumir cereals en quantitat. Arròs és fantàstic, per exemple, ben mastegat. I després determinades infusions també van molt bé. Perquè, per exemple, el fet de que la mare prengui fonoll amb infusió també fa que la criatura tingui menys gasos a l'ajuda. En canvi, hi ha altres infusions, com per exemple la sàlvia, que no s'han de prendre, perquè el que fan és reduir la quantitat de llet. Inclús les vaques, quan es vol que deixin ja de donar llet, perquè no volen que es tornin a quedar embarassades o qualsevol altre motiu, això és també el que es feia antigament, desgraciadament avui també això s'ha perdut, és donar-li amb el pinçó i l'herba, li donaven també unes bones quantitats de sàlvia per fer tallar la llet. Així que res d'infusió de sàlvia, sinó altre tipus d'infusions, com bàsic, per exemple, el fonoll.
Molt bé.
I després, evidentment, la llegum és força important per la quantitat de proteïna que té, i també és molt, molt, molt important el consum de verdures, sobretot les de fulla verda.
Val.
Sí que, bueno, com això podria tenir una idea general de l'alimentació. Per exemple, al matí és molt important que tinguem ja de bon matí un bon aport de proteïna. Però si depèn què mengem, llavors seria una proteïna massa potenta, tampoc convé. Llavors, hi ha una cosa que és fantàstica, que és el tahín, la pasta de sèsam. Llavors, el pa, en comptes de posar-li de mantega, que són greixos molt, molt saturats, podem utilitzar aquest tahín, que és una mena de mantega, però completament vegetal, a partir de sèsam, que a més té una quantitat de calç molt, molt important, i, per exemple, li podem posar trossets de poma o de raïm, ara que ve la temporada del raïm, i llavors això compensa la fortor d'aquest tahín i estarem aconseguint uns aports molt interessants. Això ho podem combinar, per exemple, amb un iogurt o un kefir, i tenim un esmorzar fantàstic per aquesta època de l'alletament.
Molt bé.
I després, clar, podeu recórrer el que ja esteu, com sempre, eviteu els embotits i tots els aliments molt manipulats, perquè estan molt plens d'additius, i sobretot res de refrescos i menys els light, que tenen productes que no convenen gens ni mica, ja ni siquiera la persona, molt menys a la criatura. Compteu que a través de la llet hi ha molts productes químics que passen a la criatura. I, per tant, hem de mirar molt, molt i molt què és el que ens està tenint per la nostra boca.
Sílvia, tampoc hem de menjar per dos, no?, com durant l'embaràs.
Evidentment. Però sí que hem d'incrementar una petita quantitat, com ja us havia comentat durant l'embaràs, però no grans quantitats. Compteu que moltes vegades, inclús durant l'època de l'embaràs, ja hem agafat un sobrepès, i que no convé fer dieta, evidentment, per perdre aquest sobrepès, però el que no hem de fer mai de la vida és menjar en quantitats massa importants, perquè llavors el que aconseguirem és moltes vegades introduir massa quantitat de greix als nadons, i nosaltres hauríem augmentat el pes, que llavors és molt més difícil de treure. No s'ha de fer dieta, no s'ha de fer dieta, i ho repeteixo, a no ser que un hagi passat 30 quilos o 20 quilos durant l'embaràs, que és estrany, però a vegades passa, i llavors s'ha de mirar, perquè normalment està associat amb un problema de diabetes gestacional, hormonal, i s'ha de controlar perquè no hi hagi problemes. I una altra cosa, doncs és que mengem per dos, que tampoc convé gens ni mica, ni per la mare, ni pel nadó tampoc.
Doncs, Sílvia, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, i bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, Tessa.
Bona tarda.
Avui parlem amb Tessa Curto, que és terapeuta energètica del drenatge limfàtic. Reixis, Tessa?
Sí, 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 avui parlarem de drenatge.
Què és el drenatge limfàtic, Tessa, i com apareix, quan, si ens fiques una mica en precedents?
Sí, el drenatge limfàtic, el descobridor va ser el doctor Boder, ¿vale? Que el va descobrir una mica com totes les coses, jo penso que a vegades és de manera molt intuïtiva o com dirien algunes persones per casualitat, no? Que més que res seria causalitat.
Sí.
Ell era fisioterapeuta i la seva dona era naturòpata, llavors ells passaven moltes èpoques de la seva vida a balnearis i a Suïssa. Llavors allí hi havia molts inglesos que estaven afectats de les vies respiratòries, no? Sobretot pel clima que fa a Anglaterra. I bueno, ell de manera intuïtiva, ja dic, se'n donava compte que moltes d'aquestes persones tenien com els ganglis, no? Com aquí al coll, com uns nòduls ovultats, no? Com que estaven els ganglis inflamats.
Uh-huh.
Ell va demanar, permís, no? Algunes persones de dir, puc provar amb altres, a veure si manipulant així d'una manera tan suau, que perquè és com si acariciessin, no? A l'hora de fer el drenatge. I sobretot treballant en els ganglis limfàtics, se'n va anar donant compte que aquella inflamació anava cada vegada a menys i que aquelles dolències també remitien, no? I a partir d'ahir ell va anar investigant i va anar fent estudis i investigacions molt importants a través del sistema limfàtic, no? Que sempre ha sigut un gran desconegut.
Vull dir, sí, és cert.
Sí, la gent sap que hi ha una circulació sanguínia, una circulació arterial, però de la circulació limfàtica, la veritat que molta gent, jo m'he quedat sorpresa perquè ni ho desconeixien, no?, que existia, i realment jo penso que fa una funció importantíssima en el cos humà.
Més que res, Tessa, tinc entès que és que s'encarrega de limpiar, no?,
de
drenar.
Sí, sí, de netejar, és que clar... Jo sempre explico una anècdota, no? un símil, no? De que el sistema limfàtic és com un colador, no? O sigui, clar, tot el que és toxines, molècules de grans dimensions que estan dintre dels teixits, clar, primer han de passar pel sistema limfàtic, no? Que fa una espècie de colador i de neteja. I llavors, clar, ja tota la part bruta, tota la porqueria, com jo dic, ja se queda allí, als ganglis, que són realment ells qui se n'encarreguen de destruir també, per exemple, si en estos teixits hi haguessin gèrmens, no?
Va.
I llavors ja, a partir d'ahir, ja passa a la circulació sanguínia. Però, de fet, clar, jo penso que és una funció importantíssima, perquè ja és com que limpia moltíssim tot el teixit i tots els fluids del cos, eh?
I això en quina època va ser? Estem parlant de quin any? Tessa, va ser al segle XX, suposo, a mitjans,
sí, no,
o així.
Sí, al segle XX. Sí, ara no recordo l'any, però sí, 1900... Abrell va morir el 1970 i algo, uh-huh. 80, 80 i pico d'anys, vull dir...
Déu-n'hi-do.
Sí.
Llavors, suposo que aquest drenatge linfàtic deixa de funcionar correctament quan hi ha una sobrecàrrega con tot, no? Tessa, potser?
Exactament. És molt, a veure, actualment, també degut a la vida que portem, vull dir, l'estrès emocional, per exemple, és un factor clave per a que hi hagi un bloqueig a nivell de sistema linfàtic. També, doncs, bueno, si mengem malament, vull dir, hi ha una sèrie de causes que fan que aquesta circulació linfàtica no funcione com ha de funcionar, igual com passa en la circulació sanguínia, vale? Vull dir, el que passa que ja t'he dit que no ho tenim en compte, però per a mi que és encara més important que la sanguínia, la circulació linfàtica.
I aquests ganglis estan per tot el cos?
Sí, aquests ganglis estan per tot el cos. Vull dir, ja tot, això, claro, seria també els cursos o tallers, vull dir, t'expliquen, no? Te dibuixen el cos humà i t'expliquen on estan repartits per tot el cos. El que passa que hi ha, per exemple, els ganglis, el que és del coll, no? Que serien els ganglis més importants. Més importants perquè, primer que res, has de treballar el coll per a fer un drenatge linfàtic, perquè és com a que estàs activant. De fet, quan tu ja actives tota la zona del coll, ja veus que se produeix en el cos una ensalivació molt gran, la persona ja té necessitat de tragar, perquè ja s'està produint una majoritària afloració de saliva, de fluids.
Uh-huh.
Sí.
Va, llavors tu quan fas un... És un massatge linfàtic, no? També
no,
o no? Drenatge. No és ben massatge.
No és un massatge. Jo t'explicaré per a quan tinguis. El sistema linfàtic només té una via d'anada en tot el cos. O sigui, a diferència de la circulació sanguínia, que hi ha una anada i una tornada, una circulació de retorn, en el sistema linfàtic no. En el sistema linfàtic només té una anada, com si diguéssim. Llavors, en el que fas en lo drenatge, a base d'uns moviments molt suaus, per tant, és molt agradable perquè els moviments és com si vas fent bombejos, però molt suaus, perquè el que fas és menejar la pell.
Uh-huh.
Saps? Vull dir, vas fent el moviment que fa el sistema linfàtic per dintre, perquè llavors és com que tu acompanyes i reorientes aquella linfa que pel que sigui, pel motiu que sigui, ha sortit del seu lloc, del seu conducte. M'entens el que te vull dir?
Sí.
Llavors, claro, a l'hora de fer un drenatge, per a la persona que ho rep, és molt agradable, perquè ja també a l'hora de fer els moviments són molt suaus i com a molt, molt acariciants per a que m'entengues, i el primer que fa el drenatge, com treballa directament en el sistema parasimpàtic, és molt sedant.
I ho fas al coll primer i després en
quines... Primer s'obri, nosaltres diem obrim los ganglis del coll, ¿vale? I a partir d'allí ja vas treballant, depèn el problema que tingui la persona, perquè, claro, en drenatge es poden tractar dolors aguts, sobretot el tema de les liposuccions, uh-huh. O sigui, per exemple, a la clínica, jo... Coneixo molt bé el cas de la Clínica Planes, per exemple, de Barcelona, que ells te fan firmar un paper conforme després de, per a garantir que aquell resultat sigui eficaç al 100%, exactament, que la persona quede contenta, ells te fan firmar un paper conforme després de l'operació tu te faràs les sessions de drenatge que allí marca.
Val.
Vull dir, és superimportant perquè ja t'hi dic, és... jo és que recomano després de qualsevol operació, igual que et fiquen a la clínica el drenatge, la sonda drenant, després els metges, jo penso, és la meva opinió personal, que haurien d'aconsellar fer-se X sessions de drenatge linfàtic. Per què? Perquè el cos reabsorbisca aquells líquids.
Uh-huh.
Uh-huh. I llavors, què digui el cos? Pues, bueno, en una circulació tant circulatòria, arterial com linfàtica, perfecta, com ha de quedar.
Va, Tessa, tornem al coll, em deies que era per obrir, no?
Sí, primer treballem el coll i ja t'he dit, després depèn a lo que la persona hagi vingut, pues, a veure, claro, dependrà si és una que s'hagi fet una liposucció, dependrà si és un tema de sinusitis, dependrà si és un tema d'un enema, per exemple, quan aquesta gent que se'ls inflen tant els peus, sí, que li diu enema, vale? Llavors, clar, és que hi ha molt de líquid en aquella part del cos, no? I llavors, claro, depèn del problema que tingui la persona, llavors se tractarà unes parts del cos o unes altres.
Va, el tractament sol ser llarg, són moltes sessions.
Una hora.
I són moltes sessions, suposo que depèn del problema,
depèn,
no?
Depèn del problema, perquè clar, una persona que s'hagi fet una lipo o una operació de cirurgia estètica, per exemple, dels pàrpados, vull dir, llavors se recomana inclús cada dia. Però clar, això depèn del cas de cada un.
Va. Per a què més coses podem utilitzar el drenatge linfàtic, Tessa?
Pues, per exemple, també, jo sempre dic que és el millor tractament antienvelliment, perquè considero que la limfa, que realment és el líquid que circula pel sistema linfàtic, és la millor crema que existeix. Perquè, clar, com ja hem dit que el que fa la limfa és neteja en molta profunditat tot el sistema. Si nosaltres intentem que aquesta limfa estigui el més límpia possible, això també se verà reflexada en la pell.
Molt bé.
Vale? Sí, és que no, de veritat. Jo penso que el drenatge és un gran desconegut, però és que els beneficis són enormes.
El que passa és que visualment o a nivell inconscient hi ha gent que diu que és que és molt lento, és molt suau. Hi ha gent que fins i tot no, diu, com pot tenir resultats una cosa que no estàs, que estàs treballant tan sutilment, no?
Sí, però bueno, mira, jo penso que això és molt mental.
Ja.
Jo penso que, claro, és que hi ha molta gent que té associat, no? Vull dir, també depèn la mentalitat, en quant al massatge i tal, però clar, un drenatge no és un massatge. Llavors jo penso que aquí està la desinformació de la persona, no? Que ja t'he dit que moltes persones no saben ni que tenim un sistema linfàtic i quina és la funció d'aquest sistema dintre del propi cos. Però, vull dir, jo penso que també es canvia el xip, vull dir, no és el mateix en aquest facen un massatge o en aquest facen un drenatge.
Ja,
jo penso que bueno, a mi m'encanta que me facin i penso que és molt agradable, però claro, no podem anar a fer-nos un drenatge en la mentalitat de que anem a fer-nos un massatge.
Que mos descontracturin tot, no?
Claro, no. Però de fet, en el drenatge també descontractura. Però,
segurament. Claro, sí, clar, si te relaja, si te relaja, ja...
Te relaja. I a més és que, clar, treballa a nivell intern tots els teixits, tots els músculs, tot, ho treballa tot, però clar, d'una altra manera, no?
És el que t'anava a apuntar, suposo que en fer el drenatge linfàtic molts sistemes del cos també s'activen i se regeneren, no? Com pot ser el sistema immunitari, sistema nerviós...
Exacte, és que això és el que t'anava a comentar, que t'he dit lo que estimulava el sistema nerviós parasimpàtic,
sí.
però una de les funcions més importants que fa és l'estimulació del sistema immunitari. Vull dir, jo des de que vaig conèixer el drenatge, vull dir, apenes me constipo. Perquè, clar, és que és això, vull dir, si nosaltres, és el que t'he explicat, no?, que és un colador que abans de que els gèrmens i les bactèries i els virus i tot això,
sí,
quan estan ja a la limfa, com passa llavors als ganglis, aquests ganglis són els que s'encarreguen de si hi ha alguna brutícia i algun germen, bactèria o virus, ho mata. Formant, per exemple, els anticossos, per exemple. Llavors, claro, ja no deixa que un simple constipat, per exemple, ja passi a vies respiratòries baixes.
Va.
M'entens? Vull dir, per a mi això és una funció importantíssima. A part de que, bueno, estimula també tota la circulació de tots els fluids de tot el cos i així indirectament també estimula la circulació, tant sanguínia com arterial.
Un mateix pot aprendre a fer-se el massatge, perdona, el drenatge i fer-se un mateix? Tu,
sí,
per exemple, tu fas?
Sí, el que passa que és molt més agradable que tu fas.
Ja, clar.
Però sí, com totes les tècniques, se pot fer un autotractament de drenatge linfàtic.
Val, només sí. És qüestió de trobar un bon professional que t'ensenyi a fer-ho bé. Sempre és important.
Això és el més important, és el més important. Perquè en el tema de drenatge, la veritat que no n'hi ha molts, eh?
I no n'hi ha molts. Suposo que també hi haurà molt intrusisme com en totes les teràpies.
Exacte, perquè jo te parlo per mi, vull dir, clar, jo quan vaig conèixer el drenatge vaig pensar, uf, això és mil meravelles, però no és fàcil trobar un bon professional de drenatge.
Val.
No és fàcil, no.
Té alguna contraindicació al drenatge? O algunes persones no se'l poden fer?
Per exemple, persones que hagin patit un càncer, no es recomana el drenatge. ¿vale? Perquè, bueno, a mi quan el vaig fer, pues me diuen que, per exemple, que s'estigui un temps prudencial d'uns 5 anys, no? Uh-huh. Però, a veure, jo per a fer-ho alguna... A veure, si fos, per exemple, un familiar meu que me digui, pues pots provar en mi, perfecte, però no. Jo no recomanaria fer-ho a persones que hagin patit un càncer.
Va.
Quan hi ha, per exemple... persones que tinguin asma, quan estan en plena crisi tampoc s'aconsella. Quan ja hagi passat la crisi, llavors sí. I tampoc si tenen febre. Si una persona té febre, tampoc s'aconsella.
Però,
quan li hagi passat, sí.
Però Tessa, en el cas del càncer, per exemple, que la persona s'ha sotmès a radioteràpia, a quimioteràpia,
sí.
Suposo que el seu organisme està bastant intoxicat d'irradiacions. Llavors suposo que la linfa està resentideta, que potser...
Està molt resentida, el que passa que, claro, jo, ja t'hi dic, una persona, amiga meva o de família, jo li faria, precisament per això, per netejar.
Ja, tot, però...
Com a... Però una persona que vingui a mi al centre, no, vull dir, no em puc arriesgar.
Ja.
Tal com estan avui els temes legals, no aconsellaria, m'entens? Perquè vull dir, te responsabilitzen llavors a tu d'algo
sí,
que
sí.
Són ells responsables, m'entens?
Molt bé. Però, bueno, per pura lògica, pareix que pugui ser bo.
De fet, la persona que em va transmetre a mi el drenatge, ella ho estava provant per aquest motiu que tu m'acabes de dir, perquè per lògica, clar, un cos més intoxicat no pot estar de la ràdio i de la quimio.
Clar.
Llavors, clar, vull dir, quan més limpio, més tindrà el seu sistema immunitari tindrà molta més força per poder estar net, no?
Sí.
I que allò no torne, per lògica, però, claro... ja t'he dit, jo no m'atreviria a recomanar-lo, i menys així per la ràdio.
No.
Ja t'he dit, però per lògica sí, i de fet ell vam estar parlant en la persona que a mi m'ho va transmetre i en metges naturistes, que ells ho estaven provant, però ja t'he dit, en persones de confiança.
Hem de ser prudents i seguir el protocol,
exacte,
que els agrada molt als metges.
Per anar això.
Que, tens alguna anècdota d'algun cas espectacular que el drenatge doncs, li hagi servit?
Bueno, jo el que sí que tinc és, per exemple, persones molt nervioses, inclús en avui en dia que abunda tant el TDAH, no? En hiperactius, persones, bueno, xiquets, sobretot xiquets hiperactius i tal, la veritat que els funciona molt bé perquè és que venen molt nerviosos, molt alterats, i és que a les començar ja a fer el drenatge és que se queden dormits profundament.
Uh-huh.
Vull dir, és molt sedant perquè t'hi dic també... degut al ritme de vida que portem, tan,
sí,
tan harmoniós,
sí.
Al contrari, pues clar, el drenatge t'he comentat abans que treballa en el sistema parasimpàtic i és una part a la que no estem acostumats a treballar-hi, no? I llavors, vull dir, el primer que nota la persona, bum, una sedació però instantània, no? Que inclús t'hi diu, ostres, és que me costa després aixecar-me i és fantàstic.
És increïble. Sobretot
ho noten això, el primer que res és la sedació. Després ja te van dient, no?, altres coses que noten, però el primer és la sedació profunda.
No te diria, Tessa, que és increïble, la que comences a netejar el cos, com la ment,
sí.
També comença a tenir pau, no?
Sí.
I això la gent no acaba de percebre, però és molt important.
No som conscients, però jo la veritat que estic arribant a la conclusió, no?, que hauríem d'anar vivint el dia a dia i el moment cada vegada més conscients, i m'en donaríem compte de que el cos és perfecte.
És perfecte.
Doncs
Tessa, moltes gràcies un cop més.
Molt bé.
I t'esperem, t'emplacem perquè un altre dia ens expliquis més coses. Bona
Molt
tarda.
Bé. Bona tarda.
L'anàlisi biogenètic és un enfocament psicocorporal que ajuda a la persona de manera activa a recuperar i regular la seva energia vital i a sentir-se segura i independent en el món. Tots sabem que la vida en les grans ciutats ens condueix cap a un ritme de vida accelerat i estressant. L'arrel d'aquest malestar humà sembla radicar en el seu propi desarrelament natural a causa de la ruptura i la separació de l'home amb la naturalesa i el seu desterrament a un mitjà artificial i complex. D'aquesta bretxa neix l'escissió psicosomàtica, alterant els ritmes fisiològics i alienant la persona en relació amb el seu hàbitat. Aquesta ruptura externa, per extensió, ens condueix a activar els nostres conflictes interns, provocant una separació entre el que sentim i el que pensem. Com a resultat, es produeix una lluita permanent entre els instints de vida, sensacions, sentiments i el món dels pensaments, imatges, ideals. Les addiccions són un problema tan generalitzat en la nostra societat actual que podem considerar-lo com una gran epidèmia o pandèmia. L'aspecte social és un factor important en les problemàtiques addictives, però no és determinant. El problema bàsic de les addiccions és personal. L'aspecte social l'activa i l'intensifica. La pregunta més immediata seria: per què una persona es droga? Hi ha altres preguntes correlatives amb aquesta, com per què a les persones els espanta la solitud, per què necessitem alguna cosa o algú per a viure, dit millor, per a sobreviure. Ens resulta difícil estar bé tots sols amb nosaltres mateixos i tenim tendència a enganxar-nos amb un objecte consolador extern. Necessitem omplir de diferents maneres els nostres buits i mancances afectives. Les addiccions no només s'estableixen a través de substàncies tòxiques, capaces d'alterar el funcionament del nostre organisme, inclouen altres formes compulsives d'actuació, com la dependència dels jocs d'atzar, les ludopaties, l'addicció als ordinadors, a la televisió i també la dependència d'animals i persones. Si un individu necessita d'una manera imperant qualsevol objecte o persona, significa que la vida se li fa insostenible i que necessita imperiosament posseir quelcom per satisfer la seva buidor, solitud i calmar l'ansietat. La tendència que tenen la major part dels addictes és buscar alguna cosa o algú en l'exterior que els tregui del seu sofriment, avorriment, solitud i la seva confusió mental. No obstant això, en aquesta recerca imperiosa per trobar quelcom que calmi la seva atenció, cauen en un patró addictiu de funcionament repetitiu compulsiu. Necessitat, tensió, droga, satisfacció, plaer, ingestió, buit, angoixa, necessitat. Podem dir que les drogues tenen com a funció allunyar a la persona del seu cos, dels seus sentiments, de manera que deixa de percebre les seves sensacions proprioceptives, la transporten cap al món dels pensaments en forma d'imatges exteroceptives i o virtuals, les seves fantasies. Els diferents patrons addictius tenen la funció de tapar i o negar les nostres pors, les angoixes, els terrors. Però el que potser no es té en compte és que per enterrar els nostres temors hem de suprimir els nostres sentiments. El resultat és una autoinvalidació. Un exemple de com les addiccions es converteixen en menyspreu cap al nostre cos és la forma que la nostra societat ens ensenya a veure la sexualitat d'una manera estreta i banal, com una funció del cos físic bruta, en lloc de com una funció energètica transformadora que ens ajudi a explorar i connectar amb una major amplitud de consciència i comprensió del nostre ésser. En la història occidental, les actituds cap al sexe han oscil·lat entre els extrems de repressió, mojigateria i hedonisme i corrupció. Els dos extrems han promogut un cert menyspreu cap al cos. Des de la perspectiva mojigata, l'única funció legítima del cos és la reproducció i el desig està moralment tenyit de culpa. Des de fa uns anys, el culte hedonista al cos ha dut a utilitzar-lo com a un objecte de consum i l'explotació maxificada del cos és la forma en què això es manifesta. Existeixen un gran nombre de teràpies que aborden les addiccions des de les més clàssiques i conegudes pertanyents a la medicina i psiquiatria fins a un considerable número de teràpies alternatives actuals que tenen entre els seus objectius disminuir les tensions. La diferència d'aquestes últimes respecte a les primeres és que són tractaments no agressius i, per tant, no generen efectes secundaris com ocorre amb els psicofàrmacs. En concret, des de l'enfocament de l'anàlisi bioenergètic, no es pretén solament ajudar a distendre les tensions, malgrat que això pot proporcionar una sensació agradable i pot omplir temporalment el buit interior. Aquesta ajuda és necessària, però no suficient. En el moment que es dissipi l'anestèsia, tornarà novament la sensació de buit i o de sentir que falta quelcom, un cigarret, una copa d'alcohol, una pastilla per als nervis o per aprimar-nos. Per a sortir del cercle viciós que crea la dependència addictiva, és necessari que explorin i descobreixin les fonts que alimenten el sofriment i que habiten en el cos. L'actitud passiva demandant impedeix a la persona sortir del cercle viciós addictiu. El procés terapèutic consisteix en que la persona percebi el que està fent amb el seu cos i que senti com l'habita. Aquest és un treball vivencial, on participa el cos a través de l'expressió de les emocions que estan retingudes per les tensions i defenses psicocorporals, i participa la ment per mitjà de la paraula per a comunicar, donar sentit i significat a les vivències per a la seva posterior comprensió i integració psicocorporal. D'aquesta manera, l'anàlisi bioenergètic ajuda la persona addicta a acceptar i integrar la seva mancança. Paradoxalment, ocorre que aquest buit s'omplia, transformant-se en un sentiment d'autopossessió. Això permet plantar cara i regular de manera creativa i sana les dificultats que abans al pacient li resultaven infranquejables. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.